Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 26 d'abril de 2013. Més de 6 milions d'aturats al conjunt d'Espanya i més de 900.000 a Catalunya. Són, sens dubte, les xifres de l'escàndol, el comptador de la vergonya. Aquestes dades encara fan més urgent una acció clara i decidida, si cal pactada, del govern espanyol i dels polítics en general, perquè més enllà de les promeses es creï ocupació de debò i, a més, és especialment urgent fer-ho a curt termini. Un exemple d'acció: eximir temporalment les empreses de pagar cotitzacions o impostos per la seva creació. En definitiva, cal facilitar més la creació d'aquestes empreses i cal que la feina, que sempre existeix perquè vivim en una societat on hi ha coses per fer, es reparteixi millor i estimuli els futurs o hipotètics treballadors, especialment els joves, a trobar feines adequades a la seva formació o a les seves possibilitats. Càritas denuncia des de fa anys que cal un pacte per l'ocupació, com també cal un pacte sobre la immigració i sobre altres qüestions socials. És bo que hi hagi reflexió, naturalment no només en els polítics, sinó en tota la societat. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem en aquest divendres, vigília de la festa de la patrona de Catalunya, la Mare de Déu de Montserrat, resumint l'actualitat de les últimes hores. Espanya ha superat per primer cop els 6 milions d'aturats. El nombre de persones, segons les dades que coneixíem ahir i que estan a l'atur, ha arribat als 6.200.000 ciutadans a tot l'estat, i a Catalunya la quantitat supera les 900.000 persones.
Per tant, pel que fa a casa nostra, ja són un total de 900.300 aturats, segons les dades de l'enquesta Població Activa, feta pública, com dèiem ahir, per l'Institut Nacional d'Estadística. A més, la taxa d'atur ha superat per primer cop el 27%, amb un augment d'1,14 punts en relació amb l'últim trimestre de l'any anterior. Es tracta de xifres inèdites fins ara per l'economia espanyola, que ha registrat un increment de l'atur d'un 4% respecte al trimestre de l'any anterior. Això situa Catalunya com la segona comunitat autònoma on més ha pujat l'atur, només al darrere d'Andalusia. Actualment la taxa d'atur a Catalunya és del 24%.
El conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, explicava ahir que amb aquests resultats Europa ha de promoure una política més proactiva.
Europa ha de tindre una política més proactiva. Europa se n'ha de donar compte que en aquests moments cal estímul, se n'ha de donar compte que en aquest moment cal donar prioritat a polítiques orientades al creixement. O sigui que per una vegada a la vida, permeti'm que no li doni les culpes al govern espanyol, sinó que posi el dit a Europa.
Per la seva banda, els sindicats consideren que les dades de l'enquesta de Població Activa confirmen els pitjors presagis. El secretari general de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo, va demanar també ahir al govern espanyol que impulsi un gran acord per l'ocupació. Per Fernández Toxo, els resultats d'ahir constaten les pitjors previsions que s'han pogut fer sobre l'atur.
Hoy es un día negro. No porque no supiéramos o intuyéramos lo que iba a traer la encuesta de población activa, sino porque efectivamente viene a constatar las peores previsiones que alguien pudiera haber realizado. Es una situación, como decía, dramática, de emergencia nacional. Ya no valen paños calientes, ya no vale lamentarse con que nos imponen políticas desde el ámbito de la Unión Europea, siendo esto cierto.
Recordem que Espanya té gairebé 2 milions de llars amb tots els membres a l'atur i les cases en què cap dels membres no té una feina remunerada s'han incrementat en un 4% durant aquest primer trimestre de l'any.
Altres notícies, en aquest cas de casa nostra, Convergència i Unió, Esquerra, PSC i Iniciativa han signat la petició per crear una comissió d'estudi al Parlament sobre el dret a decidir.
Els socialistes ho van debatre ahir mateix, al migdia, en una reunió en què va ser el mateix primer secretari Pere Navarro qui va demanar als diputats sumar-se a aquesta iniciativa. Amb aquesta comissió, que estarà integrada per 2 representants de cada partit, s'estudiarà el full de ruta cap a la consulta fixada en principi pel 2014 amb l'objectiu que els catalans puguin decidir el seu futur polític. CiU i Esquerra han accedit finalment a donar un pes més destacat al Parlament en tot aquest procés, tal i com reclamava Iniciativa. Fa unes setmanes, recordem també que es va crear el Consell Assessor per la Transició Nacional, que és l'òrgan que assessora el govern sobre com fer aquesta consulta.
I encara sobre aquest tema, per primera vegada des de la creació de la càtedra Príncep d'Astúries a la prestigiosa Universitat Nord-Americana de Georgetown a Washington, el que és la plaça d'aquesta càtedra quedarà vacant l'any vinent.
I és que el Ministeri d'Educació, que és qui convoca aquesta plaça, ha decidit finalment, com us explicàvem ahir, no renovar el contracte a la professora que l'ocupa, la catalana Clara Ponsatí. Segons va assegurar ella mateixa, no li han renovat aquest contracte per les seves manifestacions públiques sobre el dret a decidir. La professora denuncia que ha estat, per tant, objecte de censura per part del govern espanyol a causa de les seves opinions polítiques.
El jutge que investiga la pèrdua d'un ull d'Esther Quintana ha demanat nous informes als Mossos d'Esquadra que poden aportar dades clau en la investigació del cas. Segons acabem de saber, el 8 de maig ha citat a declarar 2 agents que van viure una situació de tensió amb els manifestants al centre de Barcelona durant la vaga general del 14 de novembre.
Segons han indicat fonts judicials, aquests 2 agents van viure una situació de tensió amb els manifestants en un punt diferent d'on Quintana va quedar ferida. Ara bé, el jutge considera que la manera com van actuar aquests Mossos revela dades importants que es poden extrapolar al cas de Quintana i per aquest motiu els ha citat a declarar en qualitat de testimonis.
2 persones van morir ahir i 2 més van quedar ferides de gravetat en un accident de trànsit entre 2 turismes i un camió. Va ser a la tarda, concretament a la carretera N340, a l'altura del Perelló, al Baix Ebre, en sentit cap a Vilafranca del Penedès.
Les 2 víctimes mortals són el conductor i el copilot d'un dels 2 turismes. Es tracta de 2 joves de Tarragona de 20 i 31 anys. Els ferits han estat traslladats en helicòpter als hospitals Joan XIII de Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa. El sinistre, que va passar poc després de les 5 de la tarda, va obligar a tallar la carretera en els 2 sentits de la marxa fins passat 8:15 del vespre. Els Mossos d'Esquadra van desviar el trànsit per rutes alternatives. 8 patrulles d'aquests Mossos, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i també 2 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat també del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar al lloc dels fets.
I el Teatre Nacional de Catalunya ha decidit prescindir finalment d'11 dels 128 treballadors de la seva plantilla per fer front a la baixada d'ingressos generalitzada d'aquest teatre. El Consell d'Administració del TNC, que s'havia reunit dilluns passat, havia aprovat, recordem-ho, el pressupost acordant aquesta mesura i altres amb l'objectiu de garantir que la institució segueixi sent el referent de les arts escèniques a Catalunya. Amb aquests acomiadaments, el teatre permet l'ajust del cost del personal sense haver d'adoptar mesures col·lectives.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest últim divendres del mes d'abril. El Consell de Ministres del Govern espanyol aprovarà avui un pla de reformes amb què es vol guanyar la confiança de Brussel·les perquè relaxi els objectius del dèficit. De fet, la Comissió Europea ja avançava ahir com havien de ser aquestes mesures, concretes i àmplies. El que no es preveu és que avui s'anunciï una pujada dels impostos.
Amb aquest encàrrec, el Govern espanyol donarà el vistiplau a la Llei d'Emprenedors, que incorporaran el seu articulat a partir de l'any vinent petites i mitjanes empreses i autònoms que no hagin de liquidar l'IVA fins que no cobrin la factura. També s'engegarà un nou pla de 2.700 milions d'euros per pagar proveïdors i s'obligarà també les comunitats a reduir terminis de pagament. També es preveu, d'altra banda, que el Consell de Ministres tiri endavant la reforma energètica, la reforma de les administracions públiques i la unitat de mercat. A més, el govern espanyol revisarà les previsions econòmiques amb una perspectiva molt més pessimista que podria incloure una caiguda del producte interior brut per aquest any 2013, 3 vegades superior a la prevista inicialment, segons ja va avançar ahir el ministre d'Economia, Luis de Guindos.
Unes 2.000 persones, segons fonts policials, es van concentrar ahir a les proximitats del Congrés dels Diputats a Madrid, un congrés blindat per 1.400 policies que havien estat cridats a mobilitzar-se després que els manifestants fossin convocats pel moviment anticapitalista. Tots drets del 25S a la llibertat, així es diu. Els agents van carregar contra els manifestants després que una desena d'ells van llançar-los objectes. 15 manifestants van quedar detinguts, la majoria per desordres públics, i també hi va haver una trentena de ferits, 14 d'ells policies.
La tranquil·litat va imperar la nova crida ja al Congrés fins a 8:45 del vespre, quan la policia va dispersar els concentrats a la plaça Neptuno de Madrid, després que una desena de manifestants van llançar bengales, petards i llaunes als agents i van fer trontollar les tanques que els impedien avançar per la carrera de San Jerónimo. Alguns encaputxats van cremar contenidors als carrers Alcalà i també la Gran Via, mentre els manifestants cridaven corruptes o govern dimissió. La policia espanyola va desplegar un important dispositiu de seguretat al voltant del Congrés de fins a 1.400 efectius. Davant d'aquest desplegament policial, els concentrats van cridar consignes com "No som terroristes".
Us expliquem també que amb el lema 25 d'abril pren el teu centre, desenes de llars d'infants, escoles, instituts, associacions de pares i mares d'alumnes, esplais, entitats i sindicats es van mobilitzar ahir a tot l'Estat contra l'anomenada Llei Wert de la reforma educativa i també contra les retallades tant del govern català com de l'espanyol.
Les associacions de pares i mares i d'estudiants i també els moviments de renovació pedagògica, així com els sindicats, van voler evidenciar amb aquests actes el desmantellament encobert de l'ensenyament públic que s'aplica amb les retallades. Moltes d'aquestes activitats que es repetiran avui divendres dins la setmana de lluita en defensa de l'escola pública i contra el projecte de reforma de la llei d'educació, a més de 400 accions de protesta que culminaran aquest diumenge amb una manifestació a Barcelona. La comunitat educativa de Catalunya ha subscrit un manifest unitari en què rebutja absolutament les polítiques de retallades en l'educació i la LOMCE.
I el Museu Reina Sofia de Madrid inaugurarà demà una exposició sobre Salvador Dalí sense precedents per la quantitat d'obres i per la rellevància d'alguns d'aquests treballs. La retrospectiva es podrà veure a la capital de l'Estat durant tot l'estiu. És una antologia d'unes 200 obres d'un dels catalans més universals, la més completa que s'ha fet mai a l'Estat espanyol, tal com afirma la comissària de l'exposició, Montse Agué. Dos minuts i serà un quart de nou. Els presumptes autors de l'atemptat a la Marató de Boston, comès dilluns de la setmana passada, tenien com a objectiu següent atacar Times Square, segons ha confirmat l'alcalde de Nova York, Michael Bloomberg.
L'alcalde ha obtingut aquesta informació a partir dels interrogatoris que l'FBI ha fet al sospitós supervivent Zohar Tsarnaev, que ha explicat a aquests investigadors que tenien, com dèiem, la intenció de col·locar bombes al cor de Nova York. El detingut, recordem, continua a l'hospital on està ingressat des que el van capturar. De mica en mica van transcendint alguns detalls d'aquests fets. Les dues bombes que van esclatar a prop de la línia de meta de la Marató el passat 15 d'abril i que van causar 3 morts i més de 280 ferits es van activar per control remot, en concret amb un comandament de cotxes de joguina. La policia ha explicat que els germans Tsarnaev van col·locar les bombes en olles de pressió. El mateix representant demòcrata ha explicat també que havien obtingut informació de com fabricar una bomba a través d'un article d'una revista titulat "Com construir una bomba a la cuina de la teva mare".
Per cert, que la policia de Rhode Island ha confirmat que el cos que va aparèixer en un riu de la ciutat de Providence correspon a l'estudiant Sonil Tripathi, que va desaparèixer ara fa uns dies i que va ser acusat erròniament d'estar implicat en l'atac a Boston. Encara sense moure'ns dels Estats Units, el secretari de Defensa nord-americà Chuck Hagel ha confirmat que el règim sirià ha fet servir armes químiques a petita escala.
En concret, ha fet servir gas sarin contra els rebels que tracten de derrocar el president Bashar al-Assad. Hagel ha fet aquestes revelacions, es va fer ahir durant una visita a la Unió dels Emirats Àrabs. El govern israelià va arribar a aquesta mateixa conclusió ara fa uns dies, però cap funcionari nord-americà ho havia confirmat. El president Barack Obama, de la seva banda, havia dit que l'ús d'armes químiques seria una cosa que canviaria la posició dels Estats Units d'intervenir en la guerra civil siriana, que ja fa 2 anys que dura.
I us expliquem que s'ha produït un pas històric al Kurdistan. Els rebels del Partit dels Treballadors del Kurdistan, el PKK, es retiren de Turquia en un gest determinant per a la resolució d'un conflicte que fa més de 30 anys que dura.
A partir del 15 de maig, doncs, els combatents kurds començaran a passar la frontera cap als seus refugis del nord de l'Iraq, com s'estableix en els acords signats fa unes setmanes per la guerrilla i el govern turc. La retirada serà controlada pels serveis secrets de Turquia i, en teoria, l'exèrcit turc ha de estar, doncs, quiet i no podrà, per tant, actuar.
El president de Sèrbia, Tomislav Nikolić, ha demanat perdó en nom del seu país per la matança de Srebrenica i a Bòsnia i Herzegovina durant la guerra dels Balcans, sobretot el 95.
Nikolić ha dit textualment que s'agenolla per demanar que Sèrbia sigui perdonada pels crims de Srebrenica, on van morir uns 8.000 musulmans bosnians l'any 1995. Tot i això, el president serbi ha evitat dir la paraula massacre durant la mateixa entrevista que s'emetrà íntegrament el 7 de maig en una televisió bosniana. Aquesta massacre està considerada la pitjor comesa a Europa des de la Segona Guerra Mundial.
I s'ha produït un tràgic accident a Rússia. Segons hem sabut fa només una estona, almenys 38 persones han mort aquesta matinada en aquest incendi, en un incendi que s'ha produït en un hospital per a persones amb trastorns psiquiàtrics a prop de Moscou.
En el moment de l'incendi hi havia 41 persones dins d'aquest centre d'una planta. Una infermera hauria pogut portar fins a fora del recinte dos dels pacients, els quals han estat els únics supervivents d'aquest sinistre. La policia ha assegurat que tot apunta que el foc s'ha originat per un curtcircuit. Fons del Ministeri asseguren també que la majoria de les víctimes han mort per inhalació de fum.
I una noia d'uns 20 anys ha estat executada en públic aquesta setmana, segons acabem de saber també, a la província de Badghis, a l'Afganistan, després que els líders de la comunitat l'acusessin d'adulteri.
El propi pare de la jove va ser l'encarregat de disparar la bala que va acabar amb la seva vida al considerar que es tractaria d'una ofensa per a l'honor de la seva família al ser-li presumptament infidel al seu marit.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça-Rigal serà present a la Final Four de Londres del 10 al 12 de maig, després de derrotar ahir en el cinquè partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga al Panathinaikos al Palau Blaugrana per 64-53.
El Barça-Rigal va dominar des del principi el partit i es va poder distanciar ràpidament en el marcador. De fet, va arribar a estar 19 punts per damunt del seu rival. Els catalans seran a Londres i el 10 de maig se les hauran a les semifinals contra el Real Madrid.
En futbol, Chelsea i Fenerbahçe han agafat avantatge en les semifinals de la Lliga Europa.
Important triomf, per tant, del Chelsea, que es va imposar al camp del Basilea per 1-2, i en l'altra semifinal el Fenerbahçe va guanyar el Benfica per 1-0.
L'entrenador del Barça de futbol, Tito Vilanova, reapareixerà avui a la sala de premsa amb motiu de la prèvia Atlètic-Barça, després de mesos sense comparèixer a causa del tractament rebut contra el tumor que pateix. Serà a 3:45 d'aquesta tarda.
Fa unes setmanes que Tito Vilanova es va reincorporar al dia a dia del Barça després de tornar de Nova York, on es va estar tractant d'aquest tumor que pateix, tot i que ja dirigia tant els entrenaments com els partits des de la banqueta. La situació de l'equip barcelonista, també les expectatives a la Lliga de Campions, després del Copa Munic i també el seu futur al club, així com la d'alguns jugadors, seran els assumptes estrella d'aquesta compareixença de l'entrenador blaugrana.
Per cert, que ahir es va saber la condemna que els ha caigut a 3 seguidors radicals del Barça que ara fa 5 anys van llançar bengales contra l'afició de l'Espanyol a Montjuïc.
Aquesta condemna serà finalment de 3 anys de presó i és que es va provocar un esclat de violència entre les dues aficions fins al punt que es va arribar a suspendre el partit durant uns minuts. A part d'aquest càstig de presó de 3 anys, com dèiem, els 3 condemnats també tindran prohibida l'entrada a esdeveniments esportius durant 4 anys. Els altres dos acusats per aquests incidents han estat absolts després que no es pogués provar que també ells llancessin bengales.
I el Barcelona Open Bank Sabadell de tenis, Marcel Granollers, va quedar eliminat ahir en perdre contra Nicolás Almagro als vuitens de final.
El murcià s'ha imposat en 2 sets i ara s'enfrontarà a quarts de final a l'argentí Juan Mónaco, que ha eliminat el francès Chardy. La jornada d'ahir va estar marcada per la pluja, que va fer ajornar els partits fins avui divendres a 11:45 d'aquest matí.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La Basílica de Santa Maria de Montserrat acollirà avui a les 10 de la nit la tradicional vetlla de Santa Maria, on molts joves s'apleguen per pregar a la Mare de Déu. El delegat de Pastoral de Joventut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Carles Muñiz, ha explicat que s'han organitzat, coincidint amb el cap de setmana, un seguit d'activitats per demà adreçades als joves.
Hem proposat algunes activitats per dissabte al matí, perquè hi haurà un centenar de joves que es quedaran a dormir a Montserrat també, no? I això també ens sembla que és bo, que siguem capaços pastoralment d'aprofitar aquesta vinentesa del cap de setmana per convidar fins i tot a nois més joves, de 15, de 16 anys, que encara no han anat mai a la Vetlla de la Mare de Montserrat perquè ho coneguin per primera vegada.
Per cert, que finalment el delegat de Pastoral de Joventut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha fet una crida a la participació en una vetlla que va precedida dels moments de pregària previs a partir de les 9 del vespre. I un últim apunt, el papa Francesc no viatjarà finalment a l'Argentina, al seu país d'origen, almenys aquest any. El portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, va confirmar ahir que l'únic destí internacional del pontífex aquest any serà Rio de Janeiro, al Brasil, per presidir del 23 al 28 de juliol la Jornada Mundial de la Joventut. Lombardi va explicar ahir que Francesc assistirà a la benvinguda, al Via Crucis, a la vetlla i a la missa de cloenda de la Jornada de la Joventut. També va afegir el pare Lombardi que el Sant Pare podria visitar Assís durant aquest any, la ciutat de Sant Francesc, ubicada al centre d'Itàlia. Alberto Gasbarri, encarregat dels viatges internacionals del papa, es va traslladar ahir precisament a Rio de Janeiro per revisar com van els preparatius per a la JMJ. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, què esperen, diu el titular principal, sobre els 6.200.000 aturats que hi ha a Espanya. La Vanguardia, atur rècord, també sobre aquestes xifres. El Punt Avui, l'atur imparable, 902.300 persones, els desocupats de Catalunya. Diari Ara, atur inacceptable, titula també aquest rotatiu. El País, més de 6 milions d'aturats, diu el titular principal. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlarem d'una banda amb el delegat de Pastoral Obrera de l'Arcabisbat de Barcelona, amb Pepe Rodado, i d'altra banda també parlarem amb qui es convertirà previsiblement avui en secretari general adjunt de la UGT, Matías Carnero.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església Necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església Necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 2 de maig tens la terrina de Nespres de 750 grams a 1,99 euros.
I carxofes amb denominació d'origen Tudela per 1,99 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
6 minuts i seran 8:45, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En principi, a aquesta hora parlem d'aturades, però habituals en aquesta xarxa viària. Ara mateix, ni nosaltres ni el Servei Català de Trànsit no tenim constància de cap incidència extraordinària. És cert, per exemple, que la Ronda Litoral va força plena en totes dues direccions. Hi ha retencions destacades en aquesta Ronda Litoral entre el Fòrum i Montjuïc, això en sentit Llobregat, Entre Marcabarna i Montjuïc, en sentit Besòs, no ens ha arribat cap incidència, però sí que és cert que la ronda litoral va força plena en totes dues direccions. Aturades més habituals, per exemple, a la C58, sortint de Barcelona, entre el Nus i Torre Baró, tram de Sabadell, en aquest cas passant cap a la ciutat de Barcelona, l'enllaç a Papiol també el tenim carregat, tant a la P2 com a la P7, o B23, una altra via amb força trànsit per venir cap a l'avinguda Diagonal. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, en motiu de la celebració de la Fèria d'Abril de Catalunya, que comença avui al recinte del Parc del Fòrum, es recomana l'ús del metro per arribar-hi, concretament l'estació El Maresme Fòrum de la línia 4 a la línia Groga, que reforça, igualment es reforça el servei de la línia T4 del tram Besòs, millorant la freqüència de pas dels tramvies. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Estem sota els efectes d'una gran perturbació mediterrània, però que ens afecta almenys ara de manera indirecta. Així doncs, aquest matí de divendres tindrem el cel molt ennublat o cobert, amb ruixats aïllats d'intensitat entre feble i moderada. Però creiem que a partir de migdia aquests núvols es faran molt més espessos i també les precipitacions s'aniran extenent a qualsevol punt de Catalunya, les menys importants a la zona de l'Alt Empordà o el quadrant nord-est, però sobretot a centrar el Pirineu i Prepirineu, Catalunya central i baixant fins al sector central del litoral i prelitoral, per tant bona part de les comarques interiors de Barcelona, de Tarragona i de Lleida. De cara a demà, la matinada de dissabte continuarà tan revoltada com el vespre d'avui divendres, però a partir de mig matí i migdia les precipitacions s'aniran centrant cap a la meitat est de Catalunya. De fet, serà un dissabte al matí plujós a la meitat est de Catalunya, Pirineu i Prepirineu. Per contra, ja al matí s'obriran grans clarianes per Ponent i Terres de l'Ebre. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Les dramàtiques xifres de l'atur, la situació de moltes persones que han estat desnonades o no tenen habitatge, la desigualtat de les dones en tot aquest drama, per exemple, en els sous o en l'accés a un lloc de feina, els beneficis socials i la democràcia en tot això, ha fet que la pastoral obrera denunciï amb contundència el problema que vivim en el tradicional comunicat que cada any fa públic amb motiu del 1 de maig. És no només la pastoral obrera a través de les delegacions de l'Església, sinó també els moviments obrers cristians, els religiosos i religioses en barris i altres col·lectius d'inspiració cristiana. Parlem d'aquest comunicat i també d'una vetlla de pregària que hi haurà demà a 8:45 del vespre al Pla de la Catedral de Barcelona, organitzada per la Pastoral Obrera, amb Pepe Rodado, que és el delegat de Pastoral Obrera de l'Arquebisbat de Barcelona. Molt breument, mossèn Pepe Rodado, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Què destacaria de la crida, la interpel·lació que fan els moviments obrers cristians i les delegacions de Pastoral Obrera de cara al 1 de maig?
Bé, el manifest estava fet uns dies abans de les xifres de l'EPA d'ahir i amb la qual cosa encara corredora i confirma. Sobretot, de tots els punts que hi ha un que destaquem que és una cosa que ja anem repetint constantment ja fa uns anys, que és l'absoluta urgència que hi ha social, davant d'aquesta calamitat social, que nosaltres qualifiquem, d'un acord, d'un pacte entre les institucions polítiques, sindicals, empresarials i socials per donar una resposta col·lectiva, corresponsable, a l'autèntic drama que estan vivint moltes persones. Les xifres simplement corroboren allò que palpem en el dia a dia molts militants que pateixen també l'atur o que estan cada vegada en unes condicions més precàries a les feines, amb les famílies. És a dir, això que nosaltres palpem en el dia a dia, les xifres ho corroboren, no és una invenció.
Doncs...
I per tant, aquest pacte creiem que és, si no som capaços de fer aquest pas endavant de prescindir de les qüestions d'interessos polítics, d'interessos corporatius, partidistes, Llavors creiem que és que estem fent un flaquíssim favor a la nostra societat davant d'aquesta situació autènticament dramàtica per molta gent.
Recomanem la lectura d'aquest comunicat, que es pot trobar a través d'internet, a les webs de la Pastoral Obrera o de l'Acció Catòlica Obrera, per exemple, o dels moviments obrers, un document on es diuen les conclusions que, com a treballadors i treballadores cristians, afirmem la dignitat inalienable de les persones de la classe obrera a tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes a la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels empobrits. Entre moltes altres coses, aquesta reflexió ens ajuda també a nosaltres a pensar en com podem exigir a tots els agents socials i polítics una solució a aquest drama. Moltes gràcies, mossèn Pepe Rodado, delegat de Pastoral Obrera de l'Arquebisbat de Barcelona. Que vagi bé demà també aquesta vetlla de pregària, que per als cristians és molt important. A 8:45 al Pla de la Catedral de Barcelona.
Perdó, Ignasi, en tot cas, només una matisació pel temps. Hi haurà un canvi d'última hora. No la farem allà perquè hi ha previsió de pluja. La farem a les 8 a la parròquia de Santa Maria del Pi.
Doncs queda aclarit. Disculpi. Sí, doncs a les 8 a la parròquia, ara mateix veig un missatge que també van enviar vostès ahir, a última hora, a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Pi, molt a prop de la Catedral de Barcelona. En qualsevol cas, demà. Gràcies.
Val, a tu.
I bon dia. Adéu-siau. I ara parlem amb el secretari general adjunt de la UGT de Catalunya, i és que aquest sindicat, un dels dos majoritaris a Catalunya i a Espanya, està celebrant un congrés d'àmbit català on previsiblement avui serà reelegit com a secretari general Josep Maria Álvarez. Parlem amb Matías Carnero, com dèiem, secretari general adjunt de la UGT de Catalunya. Senyor Matías Carnero, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenint en compte que avui és l'últim dia d'aquesta reunió important de la UGT de Catalunya, li volem preguntar per com s'està desenvolupant aquesta assemblea, aquesta reunió.
Bueno, el congreso llevamos desde el miércoles, como tú bien decías, hoy en la clausura, donde se dirá el resultado de las votaciones que se realizaron ayer a última hora, y en el cual pues esperemos ser elegidos para un mandato para 4 años muy complicado por la situación de la crisis. No hace falta recordar los paros del dato y de la situación de la sociedad española en general, y por lo tanto con retos de con nuevas secretarías que creemos el sindicato que tenemos que dar apoyo de todas las maneras a los desempleados y desempleadas de este país, ¿no? Este ha sido uno de los objetivos de este congreso, un debate interno y abierto que hemos celebrado todos los delegados y delegadas en estos 3 días, porque creo que la sociedad hay que darle una respuesta y hay que tener un mensaje cercano con ideas claras, independientemente de la ideología y del color de los partidos políticos, de los sindicatos en este sentido, ¿no?
Vostès han denunciat ja aquests últims anys reiteradament, i especialment aquests últims mesos, amb les retallades i els ajustos del govern de Mariano Rajoy, que s'han perdut drets i que és una situació davant la qual els treballadors no es poden resignar. Ara bé, potser és necessari ser ara més possibilistes, cal buscar solucions que almenys a curt termini intentin tapar alguns problemes greus que hi ha, i després ja s'exigiran més coses. ¿Están en esta línea ustedes?
Mire, nosotros lo que venimos denunciando desde esta última reforma laboral, que es la más lesiva en toda la historia de la democracia, es de que lo que debe de haber son pactos, pero pactos no como parches, sino como pactos de futuro. Desde el punto de vista de que debe de haber el consenso entre las patronales y los sindicatos, donde debe de haber los consensos de los gobiernos y los sindicatos mayoritarios y de todas aquellas fuerzas sociales y sindicales que así lo creen oportuno, porque a la sociedad hay que darle una respuesta. Es decir, en la reforma laboral, más allá de lo que está o se inició por el Partido Popular, que planteaban que iba a crear empleo, lo que está haciendo es totalmente lo contrario. Yo creo que las armas, cuando decimos privilegios que se han quitado por parte del Partido Popular o por parte del Gobierno, yo no le diría privilegios, le diría conquistas de toda nuestra gente de antepasados que han luchado en la sociedad para conseguir el bienestar social, la educación, la sanidad, el tema de subsidio, el tema de cómo regulamos a las familias en desprotección social. Todo esto tiene que haber una mesa donde todo el mundo se siente y que todo el mundo deje de mirarse en las cuestiones políticas si le afectan o no le afectan. Si no, no haremos nada. Yo creo que el sindicato en este momento, y encabezándolo por Pepe Álvarez, está en esta línea, está en esta situación. Y por lo tanto nosotros le vamos a dar mucha cobertura a estos 6,2 millones de desempleados que tiene el país, que es un volumen, para que se hagan una idea, como la población de Dinamarca. Es decir, estamos hablando de una situación muy grave del país y que creo que alguien tiene que estar dando la cara y tiene que dar explicaciones y qué mesa montamos, sectorial o provincial o estatal, para que podamos, entre todos, independientemente de dónde represente cada uno, pero que saquemos a este país de la ruina, dentro del desempleo y de la ruina del poco crecimiento económico que tiene.
Hem parlat amb Matías Carnero, secretari general adjunt de la UGT de Catalunya. Avui serà reelegit Josep Maria Álvarez, juntament amb l'equip de l'executiva de la UGT. Serà l'últim mandat de Josep Maria Álvarez?
Mire, yo en esto ayer hice una intervención final. Yo creo que Pepe es una persona que está joven, que es joven. Creo que, y yo le pedí ayer, que el sindicato no necesita que esté 4 años, sino que si tiene que estar más, debería de estar más, porque no estamos en clave de sucesión ni en clave de relevo. Es decir, yo creo que si estaríamos en este debate en este momento, sería un error garrafal, porque nos despreocuparíamos de los problemas reales que tiene la sociedad. Yo soy el primero que apuesto que Pepe es el gran líder que tiene este sindicato, donde ha llevado a tener más de 170.000 afiliados, donde ha llevado este sindicato a tener más de 25.000 delegados y delegadas, y por lo tanto, si Pepe lo cree conveniente de aquí a 4 años, pues tendrá mi voto y mi apoyo incondicional para que siga otros 4 años más, independientemente de la edad que tenga.
Moltes gràcies, senyor Matías Carnero, candidat a secretari general, vaja, ara candidat a la reelecció, adjunt de la UGT de Catalunya. Que vagi bé al final del Congrés. Salutacions, bon dia i fins una altra.
Muchas gracias a vosotros.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem amb una mica de retard avui la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel en aquest últim divendres del mes d'abril, vigília de la Festa de la Mare de Déu de Montserrat. Avui compartim aquesta tertúlia amb el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
També amb l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
També tenim amb nosaltres Lluís Sols, que és professor i membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia.
Bon dia.
I des de Tarragona, des de l'estudi d'aquest arquebisbat, avui comptem amb la presència de Didac Bertran, periodista i delegat de mitjans de comunicació de l'arquebisbat de Tarragona. Bon dia, senyor Bertran.
Bon dia amb el desig.
Sí, efectivament, perquè amb aquestes xifres de l'atur no podem dir que sigui avui un bon dia. Ja sabem que són xifres, l'important són els rostres, els patiments, que molta gent ja sabíem fa dies, mesos i anys, que hi ha molta gent que està patint, però, sens dubte, les xifres són molt indicadores del que està passant. Pocs dies després que, per exemple, Rajoy digués que es crearà ocupació l'any vinent. No sé si amb aquestes xifres és creïble, és possible.
Perdó, aquest senyor ha sigut creïble alguna vegada?
Ha fet una pregunta al senyor Bertran, però a banda d'això...
No, però al marge d'això, se'n donem compte que aquest senyor, que és un perfecte inepte, per no dir coses pitjors, és el mateix que va dir allò quan hi va haver el prestigi, que són 4 litros de plastilina. Aquesta gent ha de regir un país. A més, com se pot tirar endavant un país si hi ha 1.600 causes de corrupció tirades endavant? Per favor, que m'ho expliqui algú.
Bé, doncs, a banda d'aquesta...
Les previsions per l'any vinent són d'un creixement del 0,7%. Amb un creixement del 0,7%, no es crea ocupació, es perd ocupació. Són xifres objectives.
Encara és insuficient.
Jo crec que la dada aquesta de que l'any que ve Rajoy ha dit que es crearia ocupació, jo crec que és errònia, inclús com a manifestació d'ell. Perquè, el que diu en company Lluís Sols, les previsions coincideixen de que l'any que ve encara hi haurà decreixement de l'economia. I l'economia funciona de tal manera que l'ocupació, la creació d'ocupació de llocs de treball, no es produeix fins al cap d'un temps que l'economia s'està recuperant. Perquè està, lògicament, si tu ets un empresari qualsevol, abans de crear nous llocs de treball, quan una mica recuperen les vendes, etc., passa un temps fins que contractes una persona nova, perquè primer vols veure si allò és purament conjuntural o, diguem-ne, o durarà mal temps, per entendre's. Per tant, hi ha un desfasament entre la creació de riquesa, novament, o sigui, l'increment de la riquesa, de l'activitat econòmica, i la recuperació de l'ocupació. I això és el que arriba últim. Per tant, segur que l'any que ve, per desgràcia, encara no hi haurà la recuperació de l'atur.
Senyor Aragonès.
Bueno, doncs jo diria que per què no hi ha... O sigui, anem a les causes del tema, no? Les causes del tema és que, diríem, s'estan fent polítiques de contenció de la despesa, cosa que em sembla bé, però paral·lelament no es fan polítiques de foment de l'empresa, de foment de l'activitat econòmica, de foment de, per exemple, el sector financer està tocat, ha rebut molts mils de milions i per activar l'economia, i en lloc d'activar l'economia, el sector financer el que ha fet és buscar rendibilitat, i la rendibilitat està precisament al no risc i, per exemple, doncs, comprar deute públic de l'Estat espanyol. Per tant, diríem per què, perquè doncs, està al 5 o 6% en aquests moments, i això doncs, és molt més rentable que no ajudar a una empresa que tiri endavant, que vés a saber si et sortirà bé, el risc, doncs no volen assumir riscos, i aquí estem amb la pescadilla que se morde la cola, no? I no en sortim d'aquí, i llavors, doncs, vull dir, no hi ha una... Estem en una situació d'impàs que realment s'hauria de trencar per algun lloc, perquè no pot ser. En primer lloc, la Unió Europea hauria d'obligar les entitats financeres que han rebut diners del Banc Central Europeu, doncs que aquests diners es dediquin a l'economia, que no es dediquin doncs, a cobrir doncs, els resultats, els comptes de resultats i els balanços d'una manera, diríem, que no repercuteixen de cap manera amb l'economia productiva i amb la creació de llocs de treball.
Senyor Bertran, a banda de la denúncia que feia abans, algun comentari sobre aquestes dades o sobre com podem crear ocupació?
A mi hi ha una cosa que sempre m'ha fet gràcia, entre cometes, dels governants que tenim des de fa masses anys. No dic aquest partit que destrueix el país, sinó els altres que l'han ajudat a destruir. Hi ha una cosa. Aquí hi ha molta preocupació pel sostre de dèficit i, bé, el sostre d'atur, va, que vagi pujant, no passa res. Què és això? Posem rostre amb aquests 6 milions de persones, perquè massa rostre, vull dir, cares dures, ja n'hi ha massa a través dels mitjans. I, per cert, per l'opòsit dels mitjans, aquí hi ha periodistes molt il·lustres, els quals admiro moltíssim. Jo també, però jo em sento avergonyit de la meva professió, perquè quan un senyor, en aquest cas serà el primer ministre, o digui-li com vulguin, no té el valor d'enfrontar-se a la premsa, parlar a través d'una pantalla de plasma, que tots els periodistes no s'aixequin i se'n vagin i el deixin allí, aquí és que funcionen malament moltes coses.
Es refereix a algunes de les compareixences últimes de Rajoy on no han més preguntes.
Evidentment. A més, quan s'ha vist una roda de premsa sense admetre preguntes? Què és això?
Bé, de vegades es fa amb les declaracions institucionals o amb alguna...
Bueno, però que facin una nota...
No ho té tan clar, senyor Aragonès, per exemple.
No, anem a veure la primera compareixença davant de la premsa a la història, la va fer el president Woodrow Wilson, sí, dels Estats Units, l'any 1913, i llavors aquí surt la meva vena professoril, diria.
Sí, el veiem ja.
I va ser una conferència de premsa. Conferència, precisament, se diferència d'una roda de premsa, perquè la conferència no admet preguntes, no?
Almenys a Itàlia tenen, perdó, doctor Agonès, perdoni que el talli, però almenys tenen el bon gust de dir-li conferència estampa.
Ja. Ah, exacte. Sí. Exacte. Llavors s'hauria de dir, mira, hi haurà compareixença al senyor Rajoy i ja està, i no sense cap problema. Ara, doncs vull dir, jo penso que si un periodista és realment periodista i surt un president d'un govern, el que sigui, i diu, escolti'm, aquest senyor farà una declaració en aquests moments, jo no sé si és per escrit, per pantalla o per el que sigui, jo com a periodista he d'estar allí per veure el que diu aquest senyor.
Encara no? Que
jo...
no admeti preguntes, vostè no,
sí,
no abandonaria.
Anem a veure, jo busco, he de buscar la notícia i he de buscar, doncs, després, però no m'aixecaria, no?
En tot cas, deixem aquestes qüestions.
N'he viscut unes quantes d'aquestes.
Sí, no, i tant. I jo també, no tantes com vostè, però també, de vegades sense preguntes.
llegeixi el professor, però...
Sí, no digui, vostè no està d'acord, no, ja, ja ho hem vist, que hi ha discrepància. No. Però vaja, no ens entretindrem amb aquesta qüestió de la professió.
A veure, la situació de l'atur és terrorífica. O sigui, jo mai havia pensat a la meva vida que veuria xifres d'aquest tipus. 27% de l'atur a Espanya, 37% d'atur a Andalusia. Per, a veure...
30 a Tarragona.
Això és molt més... que el que havia vingut a la crisi del 29.
I 52% de juvenil.
57.
Sí,
57.
És un absolut...
Més de la meitat dels joves.
Més de la meitat de cada dels joves, un està a l'atur.
Joves, parlem entre 16 i 25 anys?
Sí, sí, són les edats que es consideren joves del punt de vista laboral.
Amb aquestes xifres, un país no és viable. I com deia fa un moment el senyor Ferreres, bé, les perspectives no són que es pugui recuperar aviat. Hi ha tota una generació que trigarà moltíssim en trobar feina. Això no ho podem acceptar. És dir, la qüestió és, i això per què no canvia? És dir, perquè d'alguna manera no hi ha ningú al timó, no hi ha ningú controlant l'àmbit econòmic en el que està. Fora de la Merkel, que està mirant pels interessos dels seus països, no pels interessos col·lectius. Llavors, ens hem ficat en una situació en què la situació econòmica es pot deteriorar fins a l'extrem, estem a l'extrem, i ningú té poder per donar un cop de timó i canviar i posar les coses en una altra direcció. Això és inacceptable. Si no hi ha un canvi radical de la Unió Europea en els propers mesos, és millor estar fora, deixar la Unió Europea, tot el projecte europeu fora i començar a funcionar d'altra manera. No podem aguantar amb 10, 15 anys con aturs per sobre del 25%. No pot ser. És totalment inacceptable.
Doncs, sí, perdoni'm, jo introduiré algun element dins del panorama aquest negre que hem estat pintant fins ara, perquè no és que no el pintem nosaltres, és que és la realitat.
Existeix,
que
exacte, existeix. Sí, sí.
Ahir va haver una declaració del conseller Andreu Mas-Collell reclamant molt directament, diguem-ne, donant les culpes, dic entre cometes, al govern d'Europa, per entendre'ns. O sigui, diu, per primera vegada, d'això no dona la culpa al govern espanyol del que anem malament d'això, sinó Europa. Perquè Europa realment no ens ajuda efectivament als països del sud, especialment a nosaltres, a Itàlia, els grecs, hem vist el que ha passat, no ens ajuda. Ens ha ajudat amb quelcom. Per exemple, hem donat estabilitat a l'euro, amb la prima de risc, però, diguem-ne, no ha jugat a fons el que són les polítiques de creació d'ocupació, que serien el que farien falta, etc. Jo els diré també una nota, que no sé si és d'esperança, jo crec que és d'esperança perquè ja fa falta poc temps. Crec que Alemanya, que és el qui té els diners i és realment l'amo econòmic d'Europa, la realitat és aquesta, no farà gestos importants, diguem-ne, per aquesta, amb aquesta línia de fomentar la creació d'ocupació fins que hagin passat les eleccions alemanyes que estan previstes, si no recordo malament, pel setembre d'aquest any.
Sí.
Perquè tinguem present, i això ho tinguem molt present, diguem-ne, el 70% dels alemanys estan d'acord amb la política de la senyora Merkel, que està portant al seu país, i per tant, diguem-ne, les eleccions aquestes són determinants, perquè pensen que els països del sud, exageradament, injustament, diguem-ne, treballem poc, vivim molt bé. Per exemple, fa dos dies va sortir el Der Spiegel, una nota dient és que els espanyols viuen millor que els alemanys, tenen un nivell de vida superior, perquè tenen l'habitatge de propietat i ells de lloguer. El que passa és que no diuen és que l'habitatge de propietat cal pagar la hipoteca, per entendre.
Clar.
Però bueno, ho dic perquè aquest és el tipus, no, sinó de demagogia de notícia que hi ha allà. Per tant, a partir d'aquell moment, jo espero que, reelegida la senyora Merkel, no dic per simpatia ni si no simpatia, perquè té la conformitat de la majoria dels alemanys, canvien radicalment aquesta política.
Veurem què passa, en tot cas, amb l'horitzó del setembre. Ara farem una breu pausa en la tertúlia, seguirem parlant de temes econòmics i socials i d'altres de l'actualitat d'avui, on mirem la situació social precisament amb una protesta i el Congrés dels Diputats i també la situació política d'Itàlia. Com dèiem, una pausa, seguim amb la tertúlia, avui amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb el periodista Salvador Aragonès, amb el també periodista Didac Bertran i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments...
Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
El 5 de maig és el Dia de la Mare i a Hipercor hem preparat una gran selecció de regals per totes les hipermares.
Per exemple, tens bombons Caja Roja de Nestlé, estoig de 200 grams per 4,85 €. A més, per la compra d'un estoig de Colònia Puig, regal d'una altra colònia d'Àgata Ruiz de la Prada.
Per hipermares, Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 6 minuts de 3 quarts de 9. Estem compartint avui la tertúlia d'actualitat amb el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, amb el delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona, Didac Bertran, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bé, senyors, ara parlàvem en la pausa de què es pot fer, perquè vostès critiquen segurament amb moltes raons, encara que no tots els oients hi estiguin d'acord, critiquen la política actual del govern que no està ajudant a reduir l'atur. Què farien vostès per reduir l'atur ara, veure, i no d'aquí 2 anys?
Una cosa tècnica, però imprescindible per entendre això. Un 1% de dèficit vol dir un 1% més de deute, d'endeutament del país. Llavors, un 1% menys d'inflació vol dir un 1% menys d'endeutament del país. O sigui, jo puc tenir dèficit si tinc inflació. Si tinc 3 punts de dèficit, 3 punts d'inflació, em quedo igual.
Clar, això vol dir que pugen els preus, clar, i els ciutadans ho paguem tot més car.
Clar, clar, clar. Sí, ho paguem tots més car, però també els sous pugen. Si tot puja, preus i sous, llavors el nivell d'endeutament automàticament disminueix. Ara, pot fer Espanya això sol? Absolut.
Ho ha de fer Europa.
Ha de fer Europa. I, a més, primer Alemanya. Perquè primer hem pujat els preus a Alemanya perquè nosaltres venem productes als alemanys. I quan ja Alemanya ha pujat una miqueta, després nosaltres. Això es fa... com una inflació del 4-5%, 4-5 anys, i això s'ha acabat. Més encara, només sàpiga que això es va fer, i automàticament els mercats entrarien en una altra lògica, baixaria el primer de risc, això s'acabaria. No cal ni fer-ho, només anunciar que es farà.
I per què no es fa, creu vostè, aquesta expansió monetària? Aquesta...
Perquè els alemanys han prestat diners als altres, i llavors, si hi ha inflació, els prestamistes perden diners. Perden perquè el seu diner, el seu préstec, per valor. I llavors, perquè no, els prestamistes, que no són tots alemanys, és una minoria dels alemanys, no perdin, i no són precisament els alemanys pobres, perquè aquests no perdin una mica, tota la Unió Europea està fastiguejada.
No, va, no. Ai, senyors, crec, que complicat tot això.
Jo crec que hi ha a part d'aquestes consideracions, hi ha una raó profunda, que és l'al·lèrgia profunda, i repeteixo la paraula, dels alemanys a la inflació, que consideren que és el pitjor dels mals, de la pitjor de les tempestes que poden caure sobre ells. Perquè tenen la memòria històrica de que el nazisme va arribar en funció de la hiperinflació que hi va haver, diguem-ne, als anys, diguem-ne, i que va portar democràticament, ho dic entre cometes, a les eleccions, als nazis, a Hitler, al poder, etc. Llavors, aquesta hiperinflació, diguem-ne, va quedar tan així que la Constitució alemanya, diguem-ne, fixa la creació del banc, del Bundestag, d'això, que la seva missió és controlar la inflació d'això. O sigui, estan ells tan convençuts que això és un tan dolent que difícilment els farem canviar de criteri. El que hem de fer és que ajudin, diguem-ne, o sigui, que la inflació estigui controlada, que admetin una certa inflació, per entendre'ns, perquè es puguin fer al mateix temps polítiques expansives de creació d'ocupació. Per no donar la culpa únicament als alemanys, crec que hi ha coses a fer aquí, també. Per exemple, ara se'ns diu que el govern espanyol, no sé si avui, un dia d'aquest, avui s'aprovarà possiblement, i si no la setmana entrant, una llei de l'emprenedoria. Bé, avui, això avui figurava del programa avui electoral. Fins avui no hi ha, diguem-ne, sobre la taula un projecte de llei de l'emprenedoria, perquè l'emprenedoria és un dels mecanismes que tenim per crear ocupació en un moment que hi ha tanta crisi i tant atur. Que hi hagi emprenedors, de gent que creen, intentin crear el lloc de treball per ells, inclús per algun altre assalariat que puguin agafar.
Ha passat un any i quatre mesos.
Doncs ha passat un any i quatre mesos, això vull dir. Estem perdent llastimosament el temps quan hi ha tanta urgència.
Sí, senyor Aragonès i senyor Bertrand, i després el senyor Sols.
El senyor Sols, que parla el senyor Sols.
Sí, digui, volia rematre això de la inflació a l'Alemanya.
Això és història. És cert que està a la memòria dels alemanys això de la hiperinflació, però no va ser la hiperinflació la que va portar Hitler. La hiperinflació va acabar l'any 23 i Hitler va arribar al 33, després de 4 anys de deflació, que és el contrari de la inflació, precisament d'un socialista, de Brüning. O sigui, que aquesta deflació va ser la que va portar al nazisme. I ara mateix la deflació actual, les polítiques deflacionàries, poden portar a extremismes.
Senyor Sols, però digui'm una cosa. Els alemanys tenen pànic a la inflació o no?
Això sí que és veritat.
La causa serà la que no sigui. Sí. Però, diguem-ne, sí, el bloqueig que això representa.
Sí. Sí, sí.
Els famosos cinc savis, que són els grans catedràtics, que són els assessors del govern alemany d'això, estan tots... Escolta, la inflació de cap manera és un pecat mortal, mortalíssim.
Aquí sí també està mal vista, tot s'ha de dir.
Sí, però un matís. Sí, però la por, la pànica actual alemany no és tan la típica por dels alemanys a la inflació, sinó la por allò que els va costar digerir 17 milions d'Alemanya Oriental i a la competència dels salaris baixos de Polònia, de Txecoslovàquia. Per això, per aquesta por, van defensar una política de baixos salaris, una política deflacionària. Uh-huh. Això és el que ha portat a la deflació ara. No aquesta típica por.
Si pot ser breument, senyor Bertran i senyor Aragonès.
Jo realment no li veig cap mena de solució i espero que no haguem de tornar a marcar el pas de la oca.
A què es refereix en aquest cas, senyora?
Abans parlaven de... Jo no sé si va ser posar zeros en un bitllet, perquè els alemanys necessitaven allí un cartipàs enorme per anar posant zeros, sí, en l'època de la inflació, i fos amb inflació o sense inflació, el cas és que van acabar marcant el pas de l'OCA.
Això de posar zeros o treure zeros s'ha fet amb moltes monedes del món, a Mèxic, per l'alta inflació.
Ara, estan tirant mà de la maquineta, o estan fent al Japó, veurem com acaba això.
Sí, sí. Senyor Aragonès,
sisplau. Jo penso que hi ha un problema, per exemple, que és molt important en l'economia, és la confiança. Per gestir, per crear empreses, necessita tenir confiança de que aquella empresa funcionarà. Si no tens confiança que aquella empresa funcionarà, evidentment ningú crea llocs de treball. Per altra banda, jo diria que aquí a Espanya, bueno, aquí a Espanya, els espanyols, alguns espanyols tenen molts diners i estan en altres llocs, no estan en l'economia productiva. Molts diners. No s'afloren aquests diners, no apareixen en els mercats de capitals. On estan aquests diners? Doncs estan amagats, perquè doncs esperen que hi hagi una circumstància en la qual, si poden guanyar diners, evidentment doncs els invertiran. Si no, doncs no els invertiran. I en aquests moments hi ha una por en aquest país de que, com que tot va malament, hi ha una crisi de confiança, hi ha una crisi hi ha un ensupiment general, que diu, escolta'm, això no funciona, això no va bé, això va fatal, doncs ningú està apostant per una economia productiva que creï il·lusió i que creï doncs benestar. Benestar pels que no tenen llocs de treball. Llavors, doncs, a mi em sembla que aquesta part que és de tipus psicològic, si es vol dir, però vull dir, realment és bàsica, que és la confiança, doncs no es té ni en aquest govern, ni crec que estigui d'aquí a poc temps.
Encara una última idea.
Deixi'm fer un petit contrapunt. En funció de que sembla que l'euro no està en perill com podia estar-ho fa un any, que semblava que podia trontollar, anar-se'n a pique, perquè ha baixat bastant molt la prima de risc, etc. Els darrers estadístics aquests dies ens estan dient que estan entornant molts dels capitals que fa un any havien marxat. quan van veure que l'euro podia estar en perill i, per tant, es vingués, es anés amb una moneda espanyola, es recuperés la peseta, el que fos, d'això van molts marxar. I ara, en canvi, els nivells de retorn de capitals són dels mateixos nivells que fa un any quan van marxar del tot. Per tant, també hi ha alguns signes de positius de confiança. El que passa és que no arriben...
Sí, però no estan al mercat, aquests diners.
No arriben al ciutadà les conseqüències, això que dèiem de l'atur. Hi ha un tema que potser abans, no sé si l'hem encetat o no, que és el de la reforma laboral.
Sí, no hem arribat i tampoc tenim temps, però vaja, per què la reforma laboral no funciona? Més enllà de la protesta d'un sector.
La reforma laboral, pues, possiblement, a la millor... No, jo crec que es va enganyar, o almenys no dir la veritat, al dir que això crearia ocupació a curt termini. A mig o llarg termini pot crear-ne perquè crea unes condicions de competitivitat de les empreses. La reforma laboral es va fer sobretot perquè moltes empreses que estaven mig tocades, perquè en funció de les dificultats, poguessin alleugerir plantilles, poguessin aprimar-se, per entendre'ns, per tant, han guanyat productivitat, per entendre'ns. Però són empreses existents que la millor ho han tancat, d'això, o han disminuït plantilla i han pogut sobreviure. Per tant, diguem-ne, no han creat ocupació. L'únic que han fet és que aquestes empreses hagin guanyat competitivitat.
Ho deixarem, sí, ho deixarem aquí. La tertúlia ha estat molt centrada en temes econòmics i socials. Només una pregunta molt breu per acabar. Creuen que a Itàlia hi haurà govern, es recuperarà l'estabilitat i la confiança política? Perquè ja estan molt acostumats allà, no?, a tenir un primer ministre que no té res a veure amb els cartells electorals.
Hi haurà govern, no recuperaran l'estabilitat.
Bé. Perdó, aquí m'agradaria fer-li una pregunta als meus il·lustres contertulis.
Sí.
I ho dic sense cap retintint.
Breument, sisplau, que estem fora de temps.
Com se pot recuperar la confiança si, com s'ha dit per aquí, ens han enganyat, si hi ha una corrupció galopant, si la justícia fa... Bueno, ara comença, sembla, a moure's una mica. Com pot el ciutadà de peu, i parlo com a ciutadà d'infanteria, com pot recuperar la confiança?
Doncs
els mercats que facin el que vulguin, però el ciutadà, com?
En aquest cas, parla vostè de la confiança en els polítics.
Sí. Perquè, malgrat tot, hem de tirar endavant. Per exemple, diguem-ne, això és una cosa que consens bastant amb comentaristes. Dir, no esperem que les solucions ens vinguin exclusivament de fora. També hem de ser nosaltres, cada un al seu nivell, faci el que pugui.
Jo no crec que hi hagi tanta corrupció. El que hi ha és molta còlera popular i la paguen amb la corrupció, evidentment.
Doncs bé.
Millets, Bárcenas, Gürtel...
Sí, però que n'hi ha, que n'hi ha.
Tot el que vulgui. Però vull dir, si nosaltres, per exemple, tenim i podem crear una empresa, creem-la. Això no hi pot...
Avancem malgrat tot.
Avancem d'això. Perquè si ens lamentem no farem res.
Disculpi'm.
I totes les empreses petites que han de plegar.
Molta més corrupció hi ha a Itàlia, per exemple.
Sí, precisament. Bé, ho deixem aquí. Gràcies, senyors Salvador Aragonès, Didac Bertran, Ignasi Ferreres i Lluís Sols. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
I ara, quan ja passen 2 minuts de les 9, titulars d'última hora amb el Gerard Carrión, després el comentari de Josep Maria Balcells, l'espai de l'Espanyol i també de les seccions del Barça. Parlarem de bioètica i també tindrem cinema i televisió i també, per acabar, els viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. Tot això fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. El govern espanyol donarà avui el vistiplau a la llei d'emprenedors que incorporaran el seu articulat que a partir de l'any que ve pimes i també autònoms no hagin de liquidar l'IVA fins que no cobrin la factura. També s'engegarà un pla de 2.700 milions d'euros per pagar proveïdors i s'obligarà a les comunitats a reduir terminis de pagament. També es preveu que el Consell de Ministres tiri endavant la reforma energètica, la reforma de les administracions públiques i la unitat de mercat. Unes 2.000 persones, segons fonts policials, es van concentrar ahir a les proximitats del Congrés dels Diputats blindat per 1.400 policies convocades pel moviment anticapitalista Tots Drets del 25S a la Llibertat. Els agents van carregar contra els manifestants després que una desena els va llançar objectes. 15 manifestants van quedar detinguts, la majoria per desordres públics, i va haver una trentena de ferits, 14 dels quals són policies. En clau internacional, tràgic accident a Rússia. Almenys 38 persones han mort aquesta matinada en l'incendi d'un hospital per persones amb trastorns psiquiàtrics a prop de Moscou. Al moment de l'incendi hi havia 41 persones dins del centre d'una planta. Sembla que una infermera va poder treure dos pacients del recinte. Han estat els únics supervivents d'aquest sinistre. Tornem cap a casa nostra amb el lema 25 d'abril, pren el teu centre. Desenes de llars d'infants, escoles, instituts, associacions de pares i mares d'alumnes, esplais, entitats i també sindicats es van mobilitzar ahir en contra de l'anomenada llei Wert i també de les retallades, tant del govern català com també de l'espanyol. Un cop van acabar les classes, van començar els debats per argumentar el rebuig a aquestes mesures, unes protestes que en alguns centres van culminar amb tancades nocturnes. I de la plana esportiva, l'entrenador del Barça, Tito Vilanova, reapareixerà avui a la sala de premsa 3:45 a motiu de la prèvia Atlètic Club Barça després de 2 mesos sense comparèixer davant els mitjans a causa del tractament rebut contra el tumor.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 6 minuts, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Bon dia, senyor Balcells, endavant.
Bon dia, Ignasi. En primera persona volia incidir avui, en primer lloc, en allò que ha ocupat ja bona part de la vostra tertúlia. Espanya ha superat els 6 milions de persones en situació d'atur. Un de cada 6 són catalans, gairebé 1 milió. Però convido els oients a no perdre's en les xifres, que són realment esgarrifoses. Els convido a pensar per damunt de tot en les persones, en les famílies. Darrere de cada xifra, no ho podem oblidar mai, hi ha una persona amb noms i cognoms. Un home, una dona, un jove que no tenen feina i el pitjor de tot. Molts d'ells han perdut fins i tot l'esperança de trobar-ne. Això porta sofriment, incertesa i potser allò que encara és pitjor. Desequilibris de tota mena, no només econòmics, sinó també emocionals. El risc de fractura social derivat d'un estat anímic de desesperació és molt alt. Un 57% dels joves estan a l'atur, sense comptar els que es troben fora, els que jo anomeno exiliats laborals. Va ser, sens dubte, un escarni intolerable la descripció que en feia la ministra Banyes en parlar de mobilitat exterior, referint-se a la fugida forçosa de milers de joves que, malgrat la seva capacitació universitària i tècnica, han hagut d'exiliar-se per poder optar a una ocupació remunerada. Un estat amb un 27% d'atur o una Catalunya amb un 24% és inaguantable i exigeix teràpies de reactivació inajornables. No s'entén que el govern Mas i Esquerra Republicana s'hagin negat a convocar una cimera contra la crisi en un moment en el que tots els senyals d'emergència estan activats. Ahir als carrers de Barcelona es van tornar a sentir els crits de protesta, que són crits de rebel·lia contra aquesta situació insostenible. Si no s'imposa la unitat per implementar polítiques actives d'ocupació, el país se'n va en orris. I alerta, no caiguem en el miratge de creure en cants de sirena i pensar que el simple exercici del dret a decidir a casa nostra ens pot fer sortir miraculosament de la crisi. Caldrà unitat i caldrà pressió social per canviar polítiques. Diumenge Barcelona es tornarà a omplir d'indignats. Metges, funcionaris, comunitat educativa demanaran responsabilitats del govern d'Artur Mas. No totes les retallades venen decidides des de Madrid. Bé, demà tancarem una setmana que tanmateix ha tingut moments més entranyables. Sant Jordi, per exemple. Encara amb moltes roses i molts llibres. Llibres comprats que no sempre després són llegits. Llibres massa sovint tractats com una mercaderia que entra en el compte de resultats d'unes editorials que fan el seu agost per Sant Jordi, però llibres, tanmateix, indispensables per poder compartir cultura i coneixement. Llàstima que el Sant Jordi del 2013 quedés marcat negativament per una lamentable notícia, la derrota inapel·lable del Barça al camp del Bayern de Múnich. Almenys, però, tenim garantida la Lliga. Bon dia.
Ràdio Estel.
L'Estel blanc i blau.
L'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol, com sempre a aquesta hora, els divendres, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. L'equip blanquiblau està virtualment salvat i afronta el tram final de la Lliga Espanyola amb optimisme, fins i tot amb aspiracions d'entrar a Europa. Ens amplia la informació el Víctor García. Víctor, endavant, bon dia.
L'Espanyol va certificar per fi la salvació matemàtica després d'imposar-se al camp del Getafe per 0-2. Va ser un partit més fàcil de l'esperat gràcies, en part, a les expulsions de dos jugadors del conjunt madrileny, Federico i Borja. Els golejadors de la tarda van ser Verdú i Estuani. L'avenç de l'Espanyol ha sorprès a tothom. En només una volta, els periquitos han passat de ser el cué de primera divisió a estar a prop de les posicions europees. Des de l'arribada de Javier Aguirre a la banqueta, el conjunt blanquiblau ha completat un registre de 9 victòries, 7 empats i 3 derrotes, dues d'elles contra equips de gran nivell com el Barça o l'Atlètic de Madrid. El tècnic mexicà ha sabut donar a l'equip la mentalitat necessària per superar les dificultats. El propi Aguirre es mostrava eufòric després de la victòria contra el Getafe.
Sí. No queremos estar ansiosos ni precipitados, pero está claro que sentimos que es un buen partido para culminar la obra que, bueno, casualmente empezó en un partido contra el Getafe. Entonces sería para ellos un buen día, ¿no? Recuperar esos 3 puntos que se perdieron ese día en casa y a partir de ahí, bueno, pues poder estar satisfechos de y con la conciencia tranquila de que hicimos los deberes.
El proper partit de l'Espanyol serà contra el Granada aquest diumenge a les 12 del migdia. L'equip andalús arriba en una situació dramàtica, en posicions de descens i encadena 9 partits sense guanyar. L'argentí Juan Ferlín tornarà al centre de defensa després de la sanció a Diego Coloto. Precisament Forlín ha sortit a roda de premsa on li han preguntat sobre el partit contra el Granada.
Sí, sabemos que es complicado, como el calendario de todos. Yo creo que estas últimas 6 jornadas todos los equipos están jugando algo y va a ser complicado todos los partidos que haya por jugar. Lo es nosotros y los que tienen que jugar los demás. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y sabemos que Granada el domingo es nuestro primer rival y que va a ser muy difícil ganar. Trataremos de dejarlo a 3 puntos para seguir la línea que venimos manteniendo.
A més de la baixa de Coloto, el portuguès Simão també es dubta pel partit de diumenge. D'altra banda, les renovacions segueixen sent el tema d'actualitat en el club. El porter del Getafe, Jordi Codina, és el candidat número 1 per substituir la baixa de Cristian Álvarez, que marxa a final de temporada. En canvi, continuen encara les converses amb Joan Verdú i Javier Aguirre per seguir l'Espanyol la temporada que ve.
Gràcies, Víctor García. Canviem de qüestió perquè ja sabeu que estem oferint aquestes últimes setmanes entrades dobles per a representacions de la Passió d'Esparreguera. Avui us oferirem l'última d'aquestes entrades dobles que inclou un menú per a dues persones en un restaurant de la localitat d'Esparreguera. Serà la representació de l'últim dia, la de dimecres vinent, dia 1, 1 de maig, Festa del Treball, Sant Josep Obrer. Per aquest dia teniu aquesta entrada doble i la podeu guanyar si ens truqueu ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Una entrada doble per a la Passió d'Esparreguera, sessions de matí, tarda, dimecres vinent, dia 1 de maig, últim dia de representacions, i amb un menú per a dues persones en un restaurant de la localitat.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El 5 de maig és el Dia de la Mare i a Hipercor hem preparat una gran selecció de regals per totes les hipermares.
Per exemple, tens un e-book Sony Reader TS per 149 euros. A més, per la compra d'un estoig de Colònia Puig, regal d'una altra colònia d'Àgata Ruiz de la Prada.
Per hipermares, Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Diàleg sobre bioètica.
Per a la bioètica, com sempre, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, compartim aquesta estona amb el metge, sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Sobrevia. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I també amb la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bon dia.
Bon dia.
Parlem d'una campanya en defensa de la vida, impulsada per moltes entitats d'acció social i d'inspiració cristiana, també en alguns casos amb el suport dels bisbes espanyols, i també parlaríem, si els sembla, del tema de la llei de l'avortament, que està en ple debat sobre la seva reforma. Sembla que el govern espanyol està escoltant, almenys parcialment, el que demanen moltes entitats de defensa de la vida.
Quizás se presenta como algo urgente, ¿no? Porque hubo un anuncio de modificación de la ley que todas las entidades y asociaciones y gente muy implicada en la defensa de la vida está exigiendo al gobierno.
Bàsicament, aquesta reforma del ministre Ruiz Gallardón implicaria gairebé tornar a la llei de 1985, on es tornaria a parlar de supòsits i no ja d'un dret a avortar lliurement fins a les 14 setmanes, amb la qual cosa, bé, suposaria un avenç, almenys en la restricció de l'accés a aquesta pràctica, a l'avortament.
Bé, quan parlem de supòsits, perquè ens entengui la gent que ens escolta, és a dir, es despenalitza i es deixa de perseguir el fet de que es provoqui la mort de l'infant abans de néixer en algunes situacions molt concretes, no? Que
la això violació, el cas de malformació del fetus i també en cas de perill per a la vida o la salut física o psíquica de la mare. I aquí, bueno, tenim de vegades el perill.
Aquests eren els tres supòsits de la llei anterior a l'actual llei AIDO, i que tots sabem que es feia el frau de llei i que a través de l'esgrimir, i moltes vegades inclús sense cap mena de certificat psiquiàtric, el possible perill per la salut psíquica de la mare, doncs es feien el 97-98% de tots els avortaments provocats fins fa dos anys. Llavors, la nova llei ja doncs planteja un altre canvi de perspectiva molt important, que és que l'avortament es pugui fer sense donar cap motiu fins a les 14 setmanes i es pugui avortar, doncs, tinguent 16 o 17 anys, que es pugui, doncs, també avortar fins a les 22 setmanes si la criatura, doncs, pot tenir risc de tenir alguna malaltia. És a dir, tot això sempre és curiós perquè sempre parlem de riscos, eh? Moltes vegades dius, en una ecografia et diuen que no té ronyó i després et diuen que el troben, no? Vull dir que a vegades s'ha d'anar molt en compte amb coses d'aquestes. I inclús la llei actual permet avortar fins a dies abans de néixer si hi ha un comitè ad hoc, és a dir, concret, que estudia el cas i que permet, perquè també s'ha detectat alguna malaltia greu passades ja les 22 setmanes. Per tant, l'avortament amb la llei actual permet inclús, doncs, pràcticament fins al dia del naixement, el matar la criatura.
Dit això, recordem que hi ha en marxa una campanya de defensa de la vida. De fet, del 8 al 21 d'abril s'ha materialitzat aquesta campanya, després que el dia 6 hi hagués concentracions a diverses ciutats espanyoles. A grans trets, el missatge d'aquesta campanya el podem comentar una mica?
Sí, primero de todo me encanta el que se hagan campañas. Es como de defensa de la vida, porque esta campaña, justamente, y supongo que algún oyente ha visto estos carteles tan grandes, que es una ecografía, un niño, una ecografía, y es la foto
del ventre matern,
efectivamente, que este soy yo, humano desde el principio, soy hombre desde el principio. Bueno, si por un lado buscamos el que se reforme la ley del aborto, por el otro lado vamos a intentar promocionar el respeto a la vida a través de la reflexión, de mensajes, de posicionamientos que lleve a la gente a qüestionar-se realmente què està fent quan recurre a l'avort. No?
Cal conèixer la realitat. I, en certa manera, aquesta campanya a mi m'ha agradat molt perquè això únicament intenta descriure el que hi ha, no? I, en certa manera, doncs, a partir d'una ecografia que, doncs veure una mica que tots som, diguem-ne, els mateixos que estàvem en el ventre de la nostra mare, en l'úter de la nostra mare, i això és molt important, no? Ningú apareix de cop i volta, eh? Llavors, això és molt important poder-ho reconèixer-ho, i a vegades convé que entri pels ulls, perquè la gent, doncs, a base de paraules, doncs, es creu, doncs, això, que avortar no és res, no? O que és un dret, i que són unes cèl·lules que aquí, doncs, no, és ja també petita, però és una criatura diferent i que està creixent, està, doncs, desenvolupant els seus òrgans i les seves funcions, no? I és important, a veure, perquè això és una dada molt descriptiva, jo diria que molt de dir, mira, això és el que hi ha. A mi m'agrada molt el lema d'aquest any, és a dir, fa anys que al voltant del 25 de març, que és el dia de la Jornada per la Vida a nivell de lo que seria l'Església, doncs, catòlica, doncs es fan ja campanyes d'afavorir el dret a la vida. Fa un any o dos va ser també més pensant en els ancians, eh? Vull dir, no necessàriament és en la línia dels que han de néixer, però sí que promocionant, diguem-ne, i sensibilitzant, que és molt important, la nostra societat i despertant-la una mica en aquest sentit, no? I el lema, este soy yo, humano desde el principio, a mi m'ha agradat moltíssim, no? Humano desde el principio, humà des del principi. Eh? És a dir, si no fos humà, quan he començat a ser humà?
A més, des del principi vol dir que també després, i si tenim dignitat als 30, als 40, als 50 i de grans,
efectivament,
perquè ho som des del principi.
Sí.
Clar, no ens enganyem perquè el tamany sigui petit.
Sí. Quizá la cultura de la vida, esta cultura de respeto hacia los derechos humanos, el primero más fundamental, el derecho pues a la vida, a vivir, va a necesitar y necesita de campañas, de películas, de canciones, de posicionamientos, de artículos, de medios. Esto es lo que quizá bueno, con esta campaña de este soy yo,
sí,
esto, humano desde el principio.
No? S'ha convocat el que deies,
sí.
un concurso de vídeos.
Un concurso, sí. Que cualquiera puede acceder, ¿no? Y hay premio, ¿eh? Una tablet, un e-book y lotes de libros. O sea,
y encara está en marcha aquest
concurs,
sí,
sí,
oi?
Sí, sí.
Pels que
hasta,
enviar el
sí,
seu vídeo.
Hasta finales de abril, ¿eh?
A la web www.estesoyyo.com, ¿eh? Amb
sí.
La frase en castellà, estesoyyo.com.
Sí, habrá una selección y bueno, y se anima a la participación, ¿no? Porque, bueno, siempre es bueno participar en estos eventos de promoción de los derechos de las personas, de los humanos, especialmente en las primeras semanas de vida. Esta campaña va dirigida a aumentar la sensibilidad hacia el respeto a la vida humana en las primeras fases.
Seria també molt important ressaltar que no només és un tema d'Església Catòlica, sinó que és un tema que, diguem-ne, doncs això, també els ateus per la vida o els anarquistes per la vida o altres plantejaments ideològics potser molt allunyats d'un sentit cristià, doncs també poden tenir sensibilitat per, diguem-ne, promoure aquest respecte, no? I saber, doncs, reconèixer que, evidentment, la llibertat és un valor molt important, però no tot pot passar per que jo pugui fer un ús qualsevol de la meva llibertat.
No és una qüestió religiosa, en definitiva, és una qüestió social. El que passa és que
la religió t'ajuda molt, eh?
Sí,
també.
No ho neguem, eh?
Sí, sí.
Però és important que no diguin, no, és un tema que només en parlem els catòlics, no, en parlem els catòlics i gent que no és gens catòlica, doncs també té sensibilitat per reconèixer això.
Doncs la campanya amb un missatge de la Conferència Episcopal Espanyola, però també amb moltes entitats, la majoria d'elles no confessionals, que van sortir al carrer el 6 d'abril i que van també proclamar aquesta defensa de la vida de manera pública al carrer. Esperem també que el govern sigui sensible a aquesta defensa,
sí,
de la vida.
Que sí.
Bueno, aquí és molt lamentable l'actuació de l'actual govern estatal, perquè porta més d'un any governant, ja quasi un any.
I havia promès la reforma de la llei de l'avortament.
Sí, i a més el primer Consell de Ministres li va preguntar sobre aquest tema, no? I dius, que pensem que cada dia hi ha 300 avortaments provocats, una mica més de 300, que no és poc important el tema.
Doncs queda dit, recordem que a banda de les interpretacions mediàtiques sobre el cardenal Rouco i el seu discurs d'inici, sí, de la Conferència Episcopal, o la visita de Rajoy al Papa Francesc i tot això, doncs,
Ignasi,
la qüestió fonamental no és aquesta.
Per sobre està el valor de cada vida.
I tant.
Per sobre de tot això.
Moltes gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Bon dia, fins
bon
la propera.
Dia.
Bon dia.
Adéu.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Els diumenges a les 9 del vespre, especial del programa Sempre ens quedarà la música. Aquesta setmana, Montserrat Caballé, un recorregut per les millors interpretacions d'una veu privilegiada. Els diumenges a les 9 del vespre, especial de Sempre ens quedarà la música, a Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Instants, com sempre, també els divendres a aquesta hora, poc abans de 2:15, per a l'actualitat del Futbol Club Barcelona en les seves seccions d'handbol, futbol sala i hoquei patins. De l'handbol hem de dir-vos que toca remuntar si els de Pasqui volen passar a semifinals de la Champions. L'equip blaugrana va perdre de 5 gols contra l'Atlètic de Madrid el cap de setmana passat a Vista Alegre, a la capital de l'Estat, i demà, en el partit que jugarà al Palau Blaugrana, i l'entrada del qual ja hem donat vosaltres, amics oients, a un dels qui ens vau trucar la setmana passada, s'han de remuntar aquests 5 gols si el Barça vol estar present a les semifinals de la màxima competició europea. Parlem ara també de futbol sala perquè el Barça juga a Tbilisi, a Geòrgia, la final a 4 de la màxima competició europea, de la Copa d'Europa. Partit de semifinals, avui la segona, 6:45 de la tarda, hora catalana, Barça-Cairat-Almaty. Els blaugrana, juntament amb el CSKA de Moscou, són favorits per ser a la final de diumenge de la màxima competició continental del futbol sala. El Barça, l'equip de Manolo Carmona, vol aconseguir aquest títol que completaria un cicle gloriós dels últims 3 anys. I acabem aquest bloc parlant d'hoquei patins, perquè el Barça rep el Reus avui a les 9 del vespre en partit de l'hoquei Lliga. El tècnic blaugrana, Ricard Muñoz, s'ha mostrat ambiciós i ha explicat que espera un partit igualat. Muñoz, que no podrà comptar amb el lesionat Reinaldo García, ha subratllat que a casa l'equip blaugrana té l'obligació de treure els 3 punts i donar una bona imatge, malgrat que està complicat ja el liderat de la competició espanyola. Per aquest partit, Barça-Reus d'hoquei patins. Avui a les 9 del vespre tenim una entrada doble. Si la voleu, podeu trucar-nos ja ara mateix al 93 409 2772. Partit d'hoquei patins avui a les 9 del vespre, divendres, Barça-Reus. El telèfon per entrar en el sorteig de l'entrada, el 93 409 2772. Fins aquí a l'actualitat d'aquestes tres seccions del Barça, amb el regús molt positiu del triomf en bàsquet. El Barça està a la Final Four de l'Eurolliga. Esperem que les altres seccions també aconsegueixin èxits.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
T'has fixat com tens les rodes? No renunciïs a la seguretat pel preu. Només fins al diumenge 28 a Hipercor tens un 20% d'estalvi en pneumàtics, accessoris, recanvis, navegadors...
Un estalvi que podràs descomptar de properes compres.
A més, la segona unitat al 70% en pneumàtics Goodyear.
Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida fins al diumenge 28 als centres amb obertura.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Seran dos quarts de deu del matí. Ara entrem en el bloc de cinema i televisió, l'estona que dediquem cada divendres, amics oients, a oferir-vos i a presentar-vos les novetats de la cartellera cinematogràfica i també l'actualitat sobre el món de la televisió. Amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, ens acompanya la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem presentant una pel·lícula, Iron Man 3, que podem dir que és la més comercial de la setmana.
És la més comercial de la setmana, més és la tercera part d'aquest home de ferro.
Tendría que pedir muchas disculpas. Nada ha sido igual desde lo de Nueva York. Vives una serie de cosas y de pronto se acaban. No puedo dormir. Cuando lo hago, tengo pesadillas. Debe haber como 100 personas que quieren matarme. Solo espero poder proteger lo único sin lo que no podría vivir.
Ustedes me eligieron por mi programa electoral. Voy a defender a este país a toda costa.
En aquesta ocasió, Tony Stark rep la visita de Maya Hansen, una dona del seu passat. Maya és una brillant científica que vol advertir a Tony Stark de l'anomenat virus extremis. Iron Man, que és l'alter ego de Tony Stark, ha desenvolupat diverses armadures amb les quals protegir-se i compta amb l'ajuda del seu millor amic, el coronel Rhodey, i la Pepper Potts, la seva xicota. Mentrestant, el mandarín perpetra terribles atemptats.
Iron Man a poc s'ha convertit en un dels superherois més populars, oi?
Sí, i a més, ara ha canviat el seu director. En aquest cas, el qui dirigeix la cinta, Iron Man 3, és el guionista d'Arma Letal, que és Shane Black, a més és una llegenda entre els guionistes del cinema d'acció. És fidel al seu estil, perquè Black es limita a enllaçar seqüències d'acció amb nombrosos tocs d'humor que tendeixen bastant cap al surrealisme. Com era d'esperar, trobem diverses seqüències d'enorme espectacularitat, com és el cas del rescat aeri col·lectiu, l'atac de les armadures i l'atemptat contra la mansió del protagonista.
I una coneguda llista d'actors, la que forma part d'aquest repartiment.
Sí, perquè Iron Man 3 tornem a trobar a Robert Downey Jr. en el paper principal d'Iron Man, Gwyneth Paltrow com la seva xicota i en Don Cheadle, però a més tenim nous personatges. La Rebecca Hall, que és la que fa de científica, Guy Pearce, amb un registre d'antagonista, aquest actor normalment sempre fa d'antagonista, i Ben Kingsley, que aporta certa gràcia al seu personatge.
Es troba a faltar, però, una mica de fons en aquesta pel·lícula?
Sí, com una mica suposo que ja has pogut entreveure, és una pel·lícula sobretot de molta acció i poc rerefons, no? Doncs més enllà d'aquest bon ús de la tecnologia, de les imatges d'Iron Man 3, doncs no hi ha més, tot i que al públic que li agrada aquest superheroi doncs tampoc es quedarà decebut, però no podem buscar més coses al darrere. Jo diria que potser és millor la de Marvel, Los Vengadores, que també és de la seva família, perquè en aquesta pel·lícula del món Iron Man 3 tenim moltes referències a Los Vengadores, que crec que és superior a aquesta, tot i que pel gran públic agradarà.
Una pel·lícula d'acció, podem dir que poc profunda, però molt interessant, Iron Man 3,
Home
de ferro.
Bueno, molts no busquen tampoc pensar molt, no? Doncs és una bona pel·lícula.
Anem a la segona de la cartellera que presentem avui. És una pel·lícula que signa la directora catalana Isabel Cuixet i que aquest cop ha rodat en espanyol. Es titula Ayer no termina nunca.
¿No te gusta que esté aquí?
No, no estoy diciendo eso.
Bueno, sí, has dicho eso.
Pues sí, he dicho eso, no es lo que quería decir.
Vale. Entonces, a ver, ¿quieres decir que ya no me necesitas?
Por supuesto que no.
Ah, vale.
No te ofendas, lo digo en el sentido positivo.
Ya,
O sea, dejar de necesitar algo, no depender de algo, de alguien, ¿no? Uh-huh. Además, es algo que siempre nos reprocháis a las mujeres, ¿no?
No, no, no. Nunca has dependido de mí.
Nunca.
Barcelona, 2017, una parella es retroba després de 5 anys de no veure's i d'haver passat unes circumstàncies difícils en les seves vides. Quan s'entén que el passat ja no té importància, de sobte torna. Les ferides no tancades seguiran obertes.
En la filmografia d'Isabel Cuixet trobem grans títols, com ara Mi vida sin mi o La vida secreta de les paraules. A la pel·lícula que hem presentat avui, Ayer no termina nunca, segueix la línia d'aquests altres títols?
No està a l'altura, tot i que, com bé dius, la filmografia d'Isabel Cuixet té un singular i personal, té una forma singular i personal de retratar el dolor i l'amor, no? I sobretot amb una voluntat de profunditat, com es pot veure amb aquests títols, per exemple, que has dit. Les seves pel·lícules sempre estan banyades per una fotografia que evidencia el seu passat publicitari i no deixen indiferent, encara que no sempre han mantingut el nivell de lirisme d'aquests títols que has dit, i a més en aquest cas tampoc el té, inclús a vegades pot arribar a caure en un to més barroer. I a més és una pel·lícula que ens pot recordar a directors com Antonioni o Malick, que fa poc vam parlar d'ell perquè va estrenar la pel·lícula To the Wonder.
En aquest drama romàntic, Ayer no termina nunca, quins temes tracta Cuixet?
Tenim la denúncia futurista, a curt termini, perquè ens situem al 2017, sobre la crisi econòmica aquí a Espanya i la reflexió sobre la crisi de parella i el sentiment de pèrdua.
Trobem dos actors espanyols, Javier Cámara i Candela Peña, com a protagonistes absoluts.
Sí, a més, són actors molt bons en altres pel·lícules, però aquí insuficients. El text també és un text complicat perquè és molt implícit, contingut amb la seva major part i inclús a vegades una mica artificial, no? I això fa que, tot i que ells posen una gran voluntat, no acaba de quallar el seu paper. A més, dic que Javier Cámara és un gran actor que ja va estar amb aquesta directora a una pel·lícula, La vida secreta de les paraules, que és una de les seves millors pel·lícules, i Candela Peña està molt d'actualitat doncs, per les declaracions que va fer als Premis Goya, no? Doncs queixant-se del tema de la crisi, de que molts directors no la trucaven per treballar, i bueno, ara està bastant activa.
Doncs ho celebrem, en tot cas, i ens alegrem sí. Per ella, també, i pel món del cinema espanyol, en aquest cas. Ens recomanes la pel·lícula, Ayer no termina nunca?
Malgrat no estar a l'altura de les altres pel·lícules de la Isabel Cuixet, sí que és veritat que despulla millor que molts directors d'aquí, catalans o espanyols, la vulnerabilitat de l'home davant els llaços més forts de la vida. Ayer no termina nunca, no és el seu millor relat sobre aquest tema, però té moments de veracitat, doncs que això al cinema és molt important.
A banda d'aquesta pel·lícula Ayer no termina nunca i la que hem recomanat d'inici, Iron Man 3, també s'estrenen avui aquestes altres pel·lícules, Combustión, El ejercicio del poder, Noche de vino y copas i també La nostra vida.
Res dir, per exemple, La noche de vino y copas és una pel·lícula danesa en el qual doncs, un danès se'n va a Argentina per recuperar la seva dona i bueno, llavors és típica pel·lícula on hi ha el contrast entre les dues cultures molt dispars, no? Una molt freda i l'altra doncs, molt animada i també està al voltant del món del futbol, però bastant una mica grollera aquesta comèdia i bueno, bastant prescindible.
Fins aquí les estrenes cinematogràfiques d'aquest últim divendres del mes d'abril. Estem en la secció de cinema i televisió amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, que precisament és notícia perquè dona suport al Pla d'Infància que reforçarà la protecció del menor. Ens ho expliques, Montse?
Doncs sí, la veritat és que ara s'ha tirat endavant un pla estatal d'infància i adolescència, que el que es vol és reforçar el mecanisme de control i sanció dels continguts de televisió, no? Sobretot en horaris, franges horàries on hi ha major audiència infantil. Com ja saps, actualment la protecció infantil es regula a través de la llei audiovisual, però també de l'autoprotecció. L'autoprotecció és que els propis de la tele, els propis doncs, que emeteixen els continguts són els que ells diuen no, doncs això no ho posem perquè no compleix un horari, no? No és respectuós amb el menor, però clar, alguns canals no compleixen amb aquesta autoprotecció i per tant creiem que aquest pla d'infància doncs és molt bona notícia i, a més, ho donem un suport total, a part de que nosaltres hem estat al darrere perquè això doncs, veiés la llum verda.
Sí, sí. Hi hagués un pla de suport a la infància la protecció.
I, a més, també en aquest pla no només és el tema de la televisió, sinó que també es comença a donar molta importància també a internet, no? Perquè a vegades, la televisió, però internet és un tema que als pares també els preocupa molt, no? Perquè el ciberbullying, el sexting, grooming, no? Hi ha moltes pràctiques i molt nocives pels menors que, com que és tan extens internet, costa molt més
posar filtres.
Sí.
I més encara quan s'hi pot accedir tan fàcilment a través dels mòbils d'última generació.
I
que tenen els nanos des d'edats molt, molt primerenques.
I llavors també aquest pla també vol posar el seu esforç en aquest tema i per tant també creiem que és una gran notícia i esperem que, com sempre, no només sigui una bona voluntat, sinó una realitat. La diferència d'altres coses que s'han fet és que s'ha donat una quantitat de diners important perquè això es porti a terme. Per tant, si se li ha destinat diners, significa que, home, esperem que no quedi en res, sinó diners mal invertits.
Bé, anem a altres temes de l'actualitat sobre el món de la televisió. Parlem dels continguts de Polseres Vermelles, que, com dèiem en els microespais que han sortit aquesta setmana, oi, Montse, han rebut moltes queixes perquè
sí.
Ha derivat en uns continguts diferents dels inicials.
Exacte. Com l'audiència deu saber, el dilluns va ser l'últim capítol de Polseres Vermelles de la segona temporada. Bueno, va ser tot, no? Emoció, tal. Però nosaltres vam emetre una nota de premsa en el qual dèiem que, sobretot per informar els pares, que aquesta segona temporada, que aviat es podrà veure a Antena 3, no conté la mateixa innocència, no? Ni el mateix estil de la primera temporada, no? En el qual hi havia valors com era l'esperit de superació, l'amistat, la fortalesa, l'optimisme. En aquest cas es retrata més el món adolescent i es tracta en temes com poden ser el suïcidi, els impulsos d'autolesió, les relacions sexuals entre menors, doncs amb un context que no és prou sòlid i, a més, també el dramatisme està molt present. I potser, doncs, sent una sèrie que molts adolescents veuen i també nens petits, doncs creiem que els pares havien d'estar informats d'aquest contingut.
S'ha perdut aquella tendresa, no? I aquell esperit de valors infantils i adolescents que oferia Polseres Vermelles.
I, a més, en el seu moment, l'any passat va guanyar un premi Zapping a millor sèrie, perquè realment era una sèrie molt bona i revolucionària.
I un últim apunt, Televisió Espanyola cancela Más Gente, programa de la U, pels seus mals resultats.
Doncs sí, Más Gente el 17 de maig dirà adeu. Más Gente és el magazín de tarda que presentava Anna Igartiburu, però que tot i estar a l'estrella mediàtica no va aconseguir alçar la quota de pantalla, que era d'un 5,3%, que és molt poc per ser un canal estatal, i com sigui la U, un 5,3% és el que pot fer la Sexta, per exemple. Per tant, home, és normal, inclús ha durat bastant, crec jo.
Sí, doncs bé, el Más Gente, aquesta crònica social de les tardes, a les 8 del vespre.
Sí, no, una mica abans, partir de les 7, sí, però...
Doncs moltes gràcies, Montse Bros, per l'actualitat televisiva i per les escenes cinematogràfiques. Fins aquí l'actualitat del cinema i la televisió, quan d'aquí a 3 minuts seran 9:45. Fins la setmana vinent i moltes felicitats pel teu sant demà, la Mare de Déu de Montserrat.
Ai, és veritat, jo m'havia oblidat de vos amb el sant.
Doncs
moltes
recorda't,
gràcies.
Recorda't, que et felicitarà molta gent, segur.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la 1 de la matinada.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, fins al 2 de maig, llagostí cuit de 40-60 peces per quilo a 7,90 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i part millor.
Recorda, llagostí cuit per 7,90 euros.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Terra Santa tindrà museu propi. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Els diumenges a les 9 del vespre, especial del programa Sempre ens quedarà la música. Aquesta setmana, Montserrat Caballé, un recorregut per les millors interpretacions d'una veu privilegiada. Els diumenges a les 9 del vespre, especial de Sempre ens quedarà la música, a Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta.
I seran 3:15. Comencem la crònica i l'agenda de previsions dels viatges i pelegrinatges sempre molt atractius del Club Més Amics, que sempre us ofereix a tots els qui vulgueu sumar-vos a les nostres rutes un atractiu panorama per tot el món. Ens acompanya, com és habitual, en aquest espai que tanca la setmana per al primer cafè de Ràdio Estel, la Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Núria, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com estàs?
Molt bé. De divendres, és que, escolta, ens toca el dia més maco, no?, perquè ve el cap de setmana, la
sí,
gent està contenta.
Tot i que la meteorologia no ens pinta un cap de setmana
molt
massa bo. Hem passat Sant Jordi amb sol, això sí, és important, també, oi?
Sí.
I els viatges, doncs bé...
Segueixen endavant.
Segueixen endavant. I
tant.
El fet que aquí plogui no vol dir,
no vol dir que no
hagi de ploure, exacte, al Líban o Armènia o altres
exacte
llocs. Per cert, del Líban i d'Armènia parlarem avui. Ens acompanya Bàrbara Virgil, que és la responsable de rutes bíbliques de Route Travel. Bàrbara, bon dia.
Bon dia a tothom.
Fa uns dies parlàvem amb tu perquè des del Líban ens explicaves coses i ens posaves en contacte amb viatgers que estaven entusiasmats.
Sí, ha estat un viatge fantàstic. I ara, celebrant Sant Jordi, també ens en recordàvem de tots els cristians d'Orient, doncs Sant Jordi era un sant ben oriental.
Efectivament, és un sant nascut al que actualment és Turquia, un
sí
sant dels primers segles del cristianisme, i més enllà de la llegenda que es pot creure més o menys, és un sant que va existir i que va ser màrtir.
Exacte, i amb molta devoció, tant pels cristians a les comunitats orientals del Líban, d'Armènia, de Terra Santa en general, també a Etiòpia, que també tenen és un gran sant, a totes les esglésies té la seva icona, i és molt, amb molta devoció.
Sí, és, per exemple, el patró de Rússia, és també molt reconegut a Anglaterra, no sé, podríem seguir així.
Sí, sí,
en molts països, no?
En molts països.
Ens el fem molt nostre i resulta que
està tot arreu. Ja està bé que ens el fem nostre, no?
Però és com Sant Jordi, no?
Sant Jordi. Per la dimensió.
És el nostre patró.
És el patró de Catalunya.
Resulta que està tot arreu i la gent no ho sap, és curiosíssim.
Bé, parlarem avui del viatge a Armènia, però abans del Líban vols comentar alguna cosa més, Bàrbara?
Bé, doncs convidar a tothom a saber que el Líban és un país fantàstic, que els viatgers que hem estat, doncs hem disfrutat d'un temps meravellós, d'unes visites extraordinàries, i que jo crec que el més bonic ha estat veure com la pau doncs dona en aquests països l'oportunitat de mostrar la seva bellesa i gaudir tot el que són els monuments, Baalbek, poder estar als cedres quan ens vau fer la connexió en directe. Estàvem just entrant a Baruch, al Shuf, que havia estat zona, malauradament, durant molts anys de conflicte, i com els mateixos libanesos han sabut arribar a aquesta concòrdia, recuperar tots els seus monuments, i fer del Líban, de nou, un país potent en turisme, amb instal·lacions supermodernes, i que es pot viatjar molt còmodament. Vam estar poquets dies, però vam veure pràcticament tot, eh? I sense cap problema, i molt, molt bonic.
Doncs queda dit i recordat, i ens serveix a nosaltres també per animar els oients a apuntar-se a un proper viatge al Líban, que potser serà l'any vinent o quan sigui.
Sí, esperem tornar a programar en pocs mesos també, perquè és un dels destins que quan la gent ha tornat i ha explicat, doncs ja ens comencen a preguntar quan es tornarà a fer. I possiblement en pocs, a partir del 2014, tornarem a fer algun Líban. Sí, una mica més llarg, fins i tot, perquè dona per una setmana.
Això s'ha fet curt, vaja.
No, s'ha fet perfecte, bé, s'ha fet bé. L'únic que en aquest no hem arribat a la vall de la Kadisha, a Bexarre. Bexarre és el poble on va néixer Khalil Gibran, el gran escriptor libanès, cristià, i allà també hi ha molts santuaris, el monestir de Sant Maron, i tot de llocs sants, maronites o cristians en general, que en aquesta ocasió no hem visitat, i allargaríem una mica més el viatge per visitar. Però no s'ha fet curt, vull dir, tot es fa curt o llarg, no? Però...
Sí, és relatiu, no, quan estàs fora, dius que no acabi, no?
Sí, sí.
Una mica s'està de viatge, dius, no torno.
Avui parlem amb Bàrbara Virgil, responsable de les rutes bíbliques de Route Travel i dels viatges del Club Més Amics. Viatge a Armènia. Per a quines dates està programat aquest viatge?
El viatge que tenim programat per aquest any de Catalunya Cristiana, com sabeu, ja es va fer també l'any passat. L'any passat el vam fer la primera quinzena de juliol.
Hi havia molta gent, Bàrbara Targós, que es va apuntar, sí, moltíssima gent, que hi havia gent que sí que es va omplir enseguida, sí, i vam dir, ja en farem una altra, ara el fem.
Jo crec que és dels destins que més gratificant jo crec que ha estat el resultat després. O sigui, sí, si dius un viatge que després la gent, com s'han convertit una mica en ambaixadors d'aquest poble armeni per tot arreu, i molts dels viatgers s'han dedicat a fer xerrades sobre Armènia allà on han pogut, explicar d'aquesta manera, doncs, Armènia aquest mes d'abril, precisament el 24 d'abril de cada any, es commemora el
memorial del genocidi.
Sí,
no?
El memorial de les víctimes del genocidi armeni, va ser el 1915, ara es fa 98 anys, estem a prop del centenari, i és una causa que el poble armeni, doncs, està reivindicant que es reconegui aquest genocidi, i costa molt perquè, bueno, per coses geopolítiques, diguem-ne, dels estats en general, n'hi ha uns quants que sí que ho han reconegut. Per sort, el Parlament de Catalunya va fer un reconeixement general. Bueno, i a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha una comunitat armènia molt important, aquí a Barcelona, al seu ajuntament i a les seves institucions també. Llavors, el tema armeni, gràcies també a tots aquests viatgers que van anar, van tornar, van entendre una mica més què era Armènia, l'Armènia actual. L'Armènia actual és el 10% de territori del que va ser la Gran Armènia. I visitant els llocs cristians, tenen més de 1.500 monestirs en un territori superpetit. Bueno, no vam visitar els 1.500 monestirs, eh? Això,
costa per una setmana, dic, quasi que ens n'anem una setmana.
Em sembla que ni vivint allà tota la vida, oi?
Els 1.500 segur que no.
Sí, però fem una selecció de lo més important, de lo més impressionant.
Les més interessants.
Sí, sí, l'any passat va ser... I sempre és la gran sorpresa, jo crec.
Sorpresa, i segur que molts records, molts monuments i molts paisatges també en aquest país, Armènia.
Sí, Armènia, bé, sí, hi ha moltes raons, no, per viatjar a Armènia. Primer, per també la nostra tradició bíblica amb la que ens trobem lligats, no, tots els creients, que és el tema també de el mite, o bueno, la història de la lligada al Monte Ararat, no? Quan Noé, després del diluvi... Doncs veure aquest Monte Ararat, encara que no estigui dintre d'Armènia actualment, és la millor vista que es té de l'Ararat és des d'Armènia, des d'Erevan, des de Horbirab, de tot, tenim Armènia i tota la vall de l'Ararat, també. El paisatge també de l'Aragats, els grans muntanyes de 4.000 metres amb penya-segats impressionants, les gargantes aquelles que hi ha al costat dels monestirs, els rius, el Hasdan i altres rius, de paisatge
espectacular,
espectacular,
no?
I a desert també, molt paisatge de...
És molt divers, no?
De terra volcànica, perquè tot eren volcans també, amb llacs. Uh-huh. Avui actualment, dentre del territori armeni, hi ha el llac de Sevan, els altres dos, que era el llac Van, que també és el gran llac amb el que han quedat moltes restes armènies, està al sud-est de Turquia actualment. Uh-huh. Doncs al llac Sevan també arribem, visitem els monestirs del de llac Sevan, dinem allà peix del llac Sevan, això sí.
D'allà mateix, no? És mateix. Este.
Armènia avui dia no té sortida al mar, uh-huh. Llavors aquest llac Sevan seria una mica el mar que els hi queda als armenis i també és un lloc que és molt freqüentat per les famílies i tot això.
Recordem les dates del viatge a Armènia aquest any?
El viatge a Armènia del 24 de setembre al 3 d'octubre. Amb aquest viatge d'aquest any hi ha una novetat referent a l'any anterior, sí. I és que, bueno, en principi s'anava directament a Erevan, uh-huh. I bueno, ja ho hem comentat amb la Núria, que per dir-ho també, per si algú havia vist el programa anterior, que el que s'ha fet ara, per un tema dels vols, és arribar a Tbilisi, a Geòrgia. Això no vol dir que es visiti extensament Geòrgia. Sabeu que per Geòrgia ja vam fer l'any passat i segurament 2014-2015 tornarem a fer una altra Geòrgia més llarg.
Es fa un viatge a part, diguéssim.
Es fa un viatge a part, sí.
Perquè... Però aquí es fa un tas, ja. És Armènia i Geòrgia un tas. Sí, no? Un tas. Una pinzellada.
Tbilisi i Medjugorje.
Perquè si la gent ja es fa una...
Tbilisi i Medjugorje, que és a l'anada i la tornada. O sigui que molt bé.
Precisament el Barça de futbol sala juga avui a Tbilisi. Sí. Anècdotes de...
Un poble molt valent, també. Sí. Molt
ja li sona, no? Ja li sona.
I tant, sí.
Doncs bé, a Armènia, en aquest cas és el país protagonista, tot i que es fa una breu incursió a Tbilisi, que és la capital de Geòrgia.
Sí.
País fronterer. Sí. Són totes dues, tant Geòrgia com Armènia, repúbliques exsoviètiques, és a dir, que van ser annexionades pel règim soviètic a partir de 1917 o després va ser?
Sí, cap el 1918 o així.
Després de la Revolució Russa.
Hi ha una república armènia que perd després aquesta independència. L'actual república armènia seria la tercera república armènia, que va bé. I, bueno, va tenir la seva, també, encara, el seu, no? Es nota una mica aquesta, diguéssim, culturització soviètica, no? Però, bueno, estan sortint prou bé, sí.
Molt bé, per tant, el viatge del 24 de setembre al 3 d'octubre.
Sí.
Armènia, hi ha places, és molt important això, Núria, Bàrbara, hi ha places, per tant, qui vulgui apuntar-se, que s'animi, hi ha l'estiu pel mig, però abans de l'estiu que s'apunti, no?
Sí, millor.
Trucant al 93-409-2770, demanant per la Núria Ortino pel Club Més Amics, o també entrant en el web www.clubmes.cat.
Exacte, molt bé. I allà tindrem les ofertes d'Armènia i tots els altres viatges i peregrinatges, ja ho sabeu, avui ens hem centrat molt perquè la Bàrbara és una experta en aquests destins i
només volia dir
que... Sí, encara tens un minut.
Sí, només volia dir que el que és bonic també del nostre itinerari és que el diumenge el fem coincidir amb Echmiadzin, visitar el, com seria el Vaticà dels catòlics, doncs el centre més important de l'Església Apostòlica Armènia, i allà doncs hi ha el Catolicós, hi ha litúrgia, hi ha, bueno, vull dir que podem veure també que amb un, si no és un dia, un diumenge, doncs el Catolicós normalment doncs no surt, no? Però...
Doncs bé, un apunt sobre el genocidi armeni, per refrescar una mica la història, l'any 1915, doncs es calcula que van ser víctimes doncs, un important nombre d'armenis que aquell 24 d'abril doncs van perdre la seva dignitat, es va atemptar contra les seves vides. Què és el que va passar exactament?
Sí, el 24 d'abril, que per això és que
és la data es recorda, que es commemora.
Sí, va ser que els màxims líders religiosos, polítics, intel·lectuals, gent de la cultura de la nació armènia, després de passar una nit a la presó, a Turquia, són transportats cap a diversos llocs on són separats per ser assassinats mitjançant falsos judicis. Va haver un milió i mig d'armenis que van ser massacrats. I dels
un
qui...
milió i mig.
Un milió i mig.
Per això es considera genocidi.
De fet, 1.600.000. Bueno,
i... Tornarem un altre dia a la història d'Armènia. Ho deixem aquí. Gràcies, Bàrbara Virgil, Núria Ortín. Fins la propera. Bon dia.
Molt bon dia i bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:45 del matí i a 6:00 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El 5 de maig és el Dia de la Mare i a Hipercor hem preparat una gran selecció de regals per totes les hipermares.
Per exemple, tens bombons Caja Roja de Nestlé, estoig de 200 grams per 4,85 euros. A més, per la compra d'un estoig de Colònia Puig, regal d'una altra colònia d'Àgata Ruiz de la Prada.
Per hipermares, Hipercor. Preu i per millor.
Un tomb pel món exterior per entendre el millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a 10:00 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui volem felicitar de tot cor les Montserrats, que demà celebren el seu sant, el sant de les Montses. I les Montserrats, la festa de la patrona de Catalunya, es viu aquest vespre a Montserrat amb la vetlla jove i demà amb la missa conventual, que us oferirem a 11:00 des de Ràdio Estel. Hem estat amb vosaltres el Toni Huguet, el Gerard Campos, el Gerard Carrion, el David García, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.